Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12:02, us informa Olma Giró. Moren 4 persones d'una mateixa família, 2 adults, un nadó i un nen de 3 anys en un incendi a l'interior d'un local ocupat de la plaça Tetuan. Veïns i amics d'una de les víctimes s'han acostat al lloc dels fets. La Judit Caselles ha pogut parlar amb un d'ells. Judit, bon dia.
Bon dia, nous detalls de la família que ha mort. El pare era natiu de Pakistan i feia 10 anys que estava a Catalunya. Es malguanyava la vida com podia, segons explica un amic seu, Basim Bashir, que actualment viu amb el germà del pare de la víctima i que s'ha acostat fins aquí.
El trabajando de chatarra, ¿sabes? Y él trabajando es porque él no tiene el papel de España. Vivo 10 años, pero no tiene el papel de España.
Bashir també explica que el seu amic abans havia viscut a Badalona i al Besòs i feia prop d'un any que hauria vingut en aquest local ocupat amb la família. La dona tampoc tenia papers i no treballava.
Gràcies, Judit. I marxem a Madrid perquè el Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts la llei audiovisual amb una quota del 6% de català a les produccions i doblatges. Fons a la Moncloa han apuntat que l'encarregada de presentar la llei a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres serà la ministra d'Economia, Nàdia Calviño, que és qui té les competències en la matèria. El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha apuntat en roda de premsa que la seva formació ja coneix els detalls del text.
Que és un acuerdo de mínimos. Hay cosas que evidentemente hay que mejorar, creo que usted señala algunas de ellas. Yo la rueda de prensa la semana pasada sobre todo me refería a plataformas. Yo ya entiendo que a nivel mediático se ha hablado mucho de según qué plataformas audiovisuales.
I la CUP demana mà dura al govern espanyol per fer complir les quotes de català a les plataformes com Netflix. Ho ha dit la portaveu dels copaires, Mireia Bahí.
Las grandes corporaciones como Netflix o como las grandes de las plataformas audiovisuales no son nadie para decidir qué política se hace en un territorio concreto. Así que el gobierno deberá ponerse con mano dura con esto y esperamos que con los impuestos, repito, porque las grandes corporaciones deberían pagar mucho más de lo que pagan en territorio español.
I davant l'increment de casos de la nova variant Omicron del coronavirus arreu del món, la responsable de la unitat d'aïllament de malalties altament transmissibles a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, Vicky Fumador, insisteix que cal arribar a la immunitat de grup. Ho ha dit en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
Si realment volem tallar la transmissió del virus, hem d'anar a tots els grups poblacionals. Però per mi prioritari és tenir que la vacunació arribi a tots els països i que estigui protegida a la gent més gran.
Fumador ha afegit que no té sentit vacunar una part del món si no es vacuna la resta de la població.
Amb això de la pandèmia no hem sigut gaire solidaris. Vull dir que, en general, ens hem fraccionat molt. Vull dir, fins i tot Europa ha pres decisions per països. Vull dir que no hem fet un front comú davant d'una malaltia que afectava tot el món. Realment, jo crec que el més important és vacunar el grup de població que més mortalitat té i que més s'afecta per la malaltia.
Gairebé la meitat de les noies es volen aprimar i un de cada cinc nois també. A Catalunya, 28.000 adolescents i joves pateixen algun trastorn de conducta alimentària. La Mara Alegret, responsable de comunicació i relacions externes i responsable del programa de prevenció TCA de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, ha exposat en una entrevista al matí a Ràdio Estel que durant la pandèmia s'han duplicat el servei d'atenció telefònica de l'associació i que tots estem exposats a la dictadura del cos. 4 de cada 10 noies adolescents han fet dieta sense control mèdic. En aquest sentit, Alegret creu que tenim massa normalitzat fer dieta sense control mèdic i que pels pares i mares hauria de ser una alarma.
Fer dieta és el mateix de perillós que si trobem el nostre fill adolescent prenent algun tipus de droga, d'acord? Perquè això pot ser la porta d'entrada a un trastorn de la conducta alimentària. Per tant, fer dieta no és habitual. Un nen de 12, 13, 14 anys o una nena, és a dir, no ho és habitual. El problema és que ho tenim massa normalitzat com a societat i per això no parem atenció i després venen les conseqüències.
Moment ara per a la informació esportiva amb Sílvia Muñoz.
A segon, el Girona ha caigut al camp de l'Eibar per 4-2 i s'allunya de les posicions d'ascens. L'equip de Michel buscava encadenar la tercera victòria consecutiva contra el rival de part alta, però l'Eibar va tenir el control bona part del partit.
Y se llevan una victoria que bueno, nos hace daño porque han sido 4 goles, queríamos estar en el grupo cabeza, ahora nos toca remar otra vez y encima perdemos jugadores, que también es una fase importante que ahora estamos bastante preocupados.
El proper compromís del Girona serà aquest dijous a les 8 del vespre davant del Calvo Sotelo de Puertollano, a partit corresponent a primera eliminatòria de la Copa del Rei. I en bàsquet, el San Pablo Burgos ha fitxat el barceloní Salva Maldonado com a nou entrenador fins a final de temporada. A l'NBA aquesta matinada, els Cavaliers de Ricky Rubio s'han imposat als Mavericks de Luka Doncic per 96-114. El base del Masnou ha jugat 28 minuts i ha acabat amb 7 punts, 7 rebots i 6 assistències. En tennis, avui es juga més partits dels quarts de final, Gran Bretanya contra Alemanya a partir de les 4 de la tarda. Ahir els croats es van imposar per 2-1 a Itàlia i ja esperen el seu proper rival, que sortirà en duel entre Sèrbia i Kazakhstan demà.
Moltes gràcies, Sílvia. Això és tot fins ara. Més notícies a la una i us deixem ara amb el magazín del matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Olor de tinta.
10 minuts que passen de les 12 del matí. Seguim en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Li donem la benvinguda a la periodista Aure Ferran, amb aquesta olor de tinta, l'espai de llibres d'aquí de, del matí. Com estàs, Aure? Benvinguda.
Hola, molt bon dia.
M'has robat el mòbil, eh? Què vol dir,
sí,
això,
ara ens anem... Ara ens portem la mateixa funda.
Per,
sí.
I pensem, què fa l'Aure amb el meu mòbil, no?
Bueno, estava fiscalitzant a veure els teus contactes.
Aquestes últimes hores, que van passant pel mòbil. Escolta, Aure, abans d'entrar en el tema d'avui, que ens volies parlar dels llibres d'autoajuda, aquí a l'Olor de Tinta, volíem tenir com un petit gran homenatge, no?, al Modena Grandes, que ens deixava, no?, aquesta setmana.
Sí, la veritat és que és una gran pèrdua, i crec que era una gran pèrdua per la literatura espanyola, però també a nivell d'ella com a persona, perquè va ser una dona amb unes fortes conviccions, amb molts valors, molt implicada en tot allò que podríem dir política social i d'esquerres, vull dir, no se'n va amagar mai, en va fer bandera, i de fet en la seva literatura, sobretot a la darrera etapa, això es va fer molt palpable, no? Perquè el Modena Grandes sí que és cert que comença escrivint i dignificant el gènere eròtic amb Les edades de Lulú, que va obtenir el premi La sonrisa vertical, però si mirem com ha sigut l'evolució de la seva obra, han acabat donant veu sobretot a aquells que sovint no entenen, no? Ella ha fet aquests darrers episodis d'aquesta sèrie que malauradament ara quedarà inacabada, no? Dedicada a la guerra civil, però no tant a la guerra, sinó a les circumstàncies on es donaven i a les persones, i sobretot centrada en aquest bàndol que mai acostuma a tenir tanta visibilitat com és el dels perdedors. Per tant, una manera diferent d'explicar la història. Per tant, crec que sí, una pèrdua gran.
Ara ens centrarem en el tema que ens volies presentar avui aquí a l'Olor de Tinta al matí a Ràdio Estel, no? De què parlem avui, Aure?
Doncs mira, avui parlem de llibres d'autoajuda.
Clar, perquè cada vegada més a les llistes de vendes de llibres es colen, no?, aquests denominats, sí, llibres d'autoajuda.
La veritat és que sí que és veritat que potser ara van una mica de davallada, però anys enrere hi va haver un gran boom amb tot el que feia referència als llibres d'autoajuda, per tant era molt habitual que les llistes d'èxits de vendes hi apareguessin aquests títols. Sempre llibres amb títols molt cridaners, i que el que prometien era el remei a tots els nostres mals.
A tot, no?
A tots els nostres mals. Vull dir, ens passés el que ens passés, sempre hi havia un llibre a la lleixa de la llibreria on podíem trobar la solució als nostres mals. En el fons, el que són llibres que no deixen de ser, la majoria d'ells, refregits, que han agafat trossets de diferents llibres, de diferents autors, de diferents estudis, sí, sí. I algú que normalment ni eren autors consagrats, sinó que són el que literàriament a vegades es coneixia com a negres, eh? Aquestes persones que escriuen sota un pseudònim, que es dedicaven a fer aquests refregits amb una fórmula que els donava l'èxit. Per tant, són uns llibres que els hauríem de posar una mica en quarantena.
I per què han tingut tant èxit?
Doncs perquè jo crec que en el fons tots necessitem una guia a la nostra vida, i a vegades a tots ens passa alguna cosa, ens sentim tristos, tenim un dubte, tenim una pèrdua, i a vegades creiem que en aquell llibre podem trobar la solució. Necessitem una guia, i ells són molt intel·ligents per fabricar aquests llibres a mida on ens donen resposta a aquestes necessitats emocionals o de superació o d'aconseguir autonomia. Llavors, clar, la qüestió és si realment aquests llibres funcionen, no? Si l'autoajuda ajuda, que seria la gran pregunta.
Clar,
no?
Clar, i la principal també crítica, perquè s'ha criticat molt, no?, els llibres d'autoajuda, Aure, és que es caracteritzen per oferir respostes fàcils. No?
Exacte, és una mica el que et dic. El que fan els llibres d'autoajuda és dir-te una mica el que tu vols escoltar. Mm. Clar, la pregunta és, realment això funciona? Probablement funciona la persona que està predisposada que funcioni. És a dir, jo busco una informació sobre un tema, si em donen una informació més o menys honesta, puc agafar-m'hi i trobar alguna resposta que jo estic buscant, però dubto molt que si tu no estàs predisposat a trobar aquesta resposta, en un llibre dels qualificats com a autoajuda la trobem.
Quina seria la teva aposta, no?, per aquests llibres d'autoajuda?
Doncs la meva aposta seria fugir una mica del llibre best-seller d'autoajuda, i si volem ajuda en determinades coses o coneixement a determinades coses, anar a la font correcta. És a dir, si vull conèixer alguna cosa respecte a la psicologia, busquem un llibre d'un bon psicòleg que ens parli sobre aquella qüestió. Si vull una resposta en relació a temes més físics, doncs potser hem d'anar a buscar un llibre d'algun científic especialitzat en aquell tema, d'un metge especialitzat en aquell tema, i fugir una mica del títol fàcil que molts d'aquests llibres tenen.
Doncs aquesta seria una bona aposta, una bona solució, no?, per aquesta tendència que tenim, doncs, a anar ràpidament en aquell llibre d'autoajuda. Però és que avui el convidat, no?, que ens acompanya avui, estarà relacionat, no, amb el tema que ens has proposat.
Sí, ara em tirarà els trastos al cap, perquè, clar, vaig parlant d'autoajuda, quan ell el primer que fa quan parla del seu llibre és dir que no és un llibre d'autoajuda, i ara ens ho explicarà de seguida. Avui hem convidat en el científic, ell és biòleg, genetista, divulgador científic, el David Bueno, sí, especialista també en neuroeducació, tot un referent. Acaba de publicar amb RBA El arte de persistir, que també té la seva versió en català, en aquest cas publicat per Ara Llibres. Per tant, el que dèiem, un llibre de no autoajuda en una secció d'autoajuda.
David Bueno, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Et feies així amb el cap, no? A Laure, què vol dir això?
No, ja m'havia avisat abans.
Sí, perquè si no era allò... Ara la paraula no és l'adequada, però li havia fet una encerrona tremenda, perquè dic, què fa aquesta dona parlant d'autoajuda quan el meu llibre no ho és?
Perquè, clar, L'arte de persistir no és un llibre d'autoajuda.
No és un llibre d'autoajuda. La qual cosa no vol dir que no pugui ajudar algunes o moltes persones. Però l'objectiu no és aquest. No és que sigui un llibre d'autoajuda que tu te'l llegeixes i acabes descobrint. És un llibre que explica per què és important creure en tu mateix, però no com ho has de fer per creure en tu mateix. Però això no és d'autoajuda. No hi ha cap recepta. Perquè és important estar empoderat. Perquè és important prendre tu les teves pròpies decisions, però des del punt de vista purament científic. Neuronal. Què li passa al cervell quan prens una decisió? Què li passa al cervell quan prefereixes amagar-te? Amagar-te per no haver d'enfrontar-te a una realitat. I ho explica, sense més, sense receptes, per dir, no, és que jo voldria canviar, jo no ho sé, no és el meu camp tampoc, eh? Per tant, jo no sé com ho has de fer tu per canviar, però el que t'estic dient és, si vols canviar, pots fer-ho, el cervell és plàstic, i a més, la manera com se t'activarà el cervell serà diferent, i això et farà guanyar en qualitat de vida.
Tu, com a científic, com valores els llibres d'autoajuda? És a dir, aquests que ens venen aquesta recepta.
Mira, de dues maneres diferents i contraposades. D'una banda, la major part d'aquests llibres, com dèieu al començar, a veure, no tenen cap mena de fonament científic, ni psicològic, ni de cap altra mena. És simplement uns refregits d'idees que sonen molt bé, frases molt grandiloquents, però molt buides. Vale? Per tant, des d'aquest punt de vista... Jo no n'he llegit mai. N'he llegit alguns més per curiositat i per no caure en aquest parany en els meus llibres que no pas per cap mena d'interès. D'altra banda, però, si tenen i han tingut i tenen tant d'èxit, és perquè alguna cosa falla. Alguna cosa a la societat ens falla. Ens falla potser un acompanyament emocional dels nostres, de les persones que estimem o que no estimem. I potser és que ens falta estimar més gent, o que ens estimin, no? Ens falta aquest suport de grup, aquest valorar-nos els uns als altres. I, esclar, quan no trobes això, aquests llibres d'autoajuda et donen aquest suport extern.
Clar, que necessites, no? Avui el David Bueno, doncs, ens parla del seu darrer llibre, L'arte de persistir. Clar, és el teu llibre sorgeix durant el confinament i on fas tu com un viatge, no?, a l'interior del cervell per aprendre a gestionar, ara ens deies, el canvi i la incertesa. Per què vas voler abordar aquesta qüestió?
I era una qüestió que ja feia temps que em rondava pel cap, però no acabava de trobar-li la forma, com passa moltes vegades quan vols escriure alguna cosa, però no acabes de veure com. I tot just comença el confinament i comença a sonar aquella cançó, musicalment potser molt enganxosa, però de lletra horrorosa, El resistiré. Vale? La lletra és horrible. Resistiré que em donin cops, però jo resistiré. És a dir, no faré res per canviar-ho, simplement m'aguantaré.
Sí.
I em va donar la idea de dir... Si jo el que vull parlar és sobre la importància de que siguem directors de la nostra vida, no només protagonistes, que això ja ho som, sinó directors, que tinguem clar uns objectius vitals, que tinguem eines mentals, cognitives suficients com per reflexionar sobre què volem, per què volem. I hi ha una sèrie de neurotransmissors, de zones del cervell que vinculen tot això, aquest empoderament personal, amb major sensació de felicitat, de recompensa, d'optimisme, de motivació. Per tant, és un còctel realment que ens fa ser més feliços. Doncs, si aquest és un camí, per què no el contraposo al resistir? I aquí ve el persistir.
I tu parles de persistir com a un art. Per què? Per què com un art?
Bueno, perquè quedava bé com a títol. S'ha de ser honest amb aquestes coses. El títol sonava bé, no? Però és que, a més, tradicionalment se'ns ha educat molt per resistir. Per tant, el fet de persistir gairebé esdevé un art, perquè no estem educats d'aquesta manera. El cervell va integrant tots els nostres coneixements, aprenentatges, com ens han educat, I després li costa canviar. No és fàcil canviar, no és gens fàcil. Es pot canviar sempre, però no és fàcil. Per tant, acaba sent una cosa com molt personal, com un art. No hi ha receptes. És una cosa que dic en diversos punts del llibre. No hi ha receptes. Cadascú ha de trobar la seva manera de gestionar la seva pròpia vida. Perquè la meva vida ha sigut diferent de la teva, de l'altra i de la més enllà. El meu consell potser pot ser útil per algú, però per la major part de persones no ho serà.
I fins a quin punt conèixer el nostre cervell ens pot ajudar a enfocar millor una circumstància, un canvi, una incertesa? És a dir, per què és important que sapiguem com reaccionem i per què reaccionem com reaccionem?
Jo penso que és important per fer-nos conscients de dues coses. Primer, que podem canviar. Això és el que s'anomena mentalitat de creixement, per oposició al que s'anomena mentalitat fixa, que és... També hi ha una altra cançó, eh? Jo sóc així i no canviaré. Mm. No recordo qui la cantava, una noia.
L'Alaska,
era...
no? Alaska, si seré això, i nunca canviaré.
Sí. Exacte, correcte, sí. Doncs no, doncs jo sóc així, però puc ser lleugerament diferent, no radicalment diferent, tampoc no cal ser massa bonista, que ho podem canviar tot, no ho podem canviar tot, però podem canviar coses. Saber, primer, que ho podem canviar, ja ens obre la porta a dir, i per què no ho provo? I segon, entendre aquest canvi cap a una major consciència de què vols fer amb la teva vida. Entendre que això t'obre la porta cap a un major optimisme. Quan estem en una societat on hi ha una part important de la població amb tristesa i depressió. Inclosa població adolescent i jove. La qual cosa per mi és terrible. L'optimisme és el millor antídot contra això. Per tant, per què no explicar per què això genera una sèrie d'avantatges, et permet treballar millor, aprendre millor, relacionar-te millor amb les altres persones, conèixer-te millor tu mateix. Simplement perquè penso que si saps que ho pots fer i saps que això té avantatges, bueno, potser t'entraran més ganes de fer-ho.
El que està clar és que el cervell aprèn, reaprèn, les experiències passades ens ensenyen, per tant, vull dir, a vegades pensen, no, els nens petits són com esponges, ho agafen tot i tenim la sensació que a mesura que ens anem fent grans perdem aquesta plasticitat al cervell. Entenc que no, vull dir que sempre podem anar reaprenent constantment i això fa que també el nostre cervell aprengui a enfocar les coses de manera diferent, no?
Sí, a veure, anem perdent plasticitat amb l'edat. Vale, els nens en tenen molta més.
Amb tots els sentits.
Amb tots els sentits, sí. Però a nivell cerebral els nens en tenen molta, els adolescents tenen un altre pic de molta plasticitat i després va disminuint a poc, però la mantenim tota la nostra vida. Clar, això vol dir que els infants i adolescents són molt més maleables i influenciables per l'entorn, per tant és el moment educativament més delicat, més compromès, però en qualsevol moment podem decidir canviar. Per això deia que els canvis no poden ser radicals. Ja tenim un bagatge molt important en un moment en què el cervell era molt plàstic, la nostra infantesa i adolescència. I allà van quedar moltes idees de com ens van tractar, de les experiències que vam tenir, com ens van educar. No és el mateix una persona que ha estat educada en un ambient de por, por al càstig, por a suspendre, por a haver de repetir, por a fer el ridícul. Jo encara recordo algun professor de la meva època que ens ridiculitzava a l'aula com un vehicle, ell deia, per estimular-nos a aprendre. Clar, això no és el mateix que un sistema educatiu molt més vigent actualment, que és basat en la curiositat, en la motivació, en la socialització, treballs col·laboratius molt més globalitzats. Clar, depèn de quin bagatge, tu pots fer uns canvis a uns altres. Ja tens un camí començat.
Però, David, el factor genètic, clar, com influeix, no?, en que una persona tingui aquesta més predisposició, no?, que una altra a persistir?
Bueno, hi ha un factor genètic. Però és clar, és que som biologia. Anava a dir som biòlegs. No, jo sí que sóc biòleg. Però som biologia. I la nostra cos el formen uns programes genètics que van actuant durant tota la nostra vida, des de la concepció. Comencen a funcionar a la concepció i no deixen de funcionar mai. Tots tenim tots els gens, però tenim diferents variants per aquests gens. Per això no hi ha dues persones que siguin iguals. I hi ha moltes d'aquestes variants, d'aquests gens, que influeixen en el nostre comportament, en el nostre temperament, en el caràcter. Hi ha de punt de partida genètic, hi ha persones amb més predisposició. I aquí la paraula és molt important. No és determinades a... és amb més predisposició per ser reflexives o per ser impulsives, per ser empàtiques o per ser tot el que ens puguem imaginar de la nostra vida mental, s'ha trobat que hi ha un cert rerefons genètic. Però és una predisposició. Qualsevol predisposició, a través de l'educació, la podem incrementar o disminuir. I aquesta és la part important. És una de les coses que destaca el llibre. Aquesta és la part important. Sapiguem que hi ha una genètica que ens dona un punt de partida, però com que no podem tocar els nostres gens, sabem que hi és i ja està. Ara què hem de fer? Què podem canviar? El nostre ambient, la manera, fins i tot, que tenim de pensar sobre nosaltres mateixos.
Aure, què fem? Tenim el David Bueno cada dimarts aquí a l'Hora de Tinta, o què?
I tant, aprendríem molt.
No, perquè
hauries de fer, aportar-lo també a la secció de ciència, perquè
clar, tu, és el que ja en sap. Tenim una secció aquí al programa, al matí a Ràdio Estel, que és treballem les neurones, no? Perquè realment és que ens està fent... Avui a mi m'està fent treballar les neurones més que mai, Aure?
I tant, i tant. Mira, hi ha una dita, David, que diuen que el cor té raons que la raó no entén. Però clar, quan llegeixes el teu llibre, te n'adones una mica que tot passa pel nostre cervell. Per tant, aquesta dita no s'aguanta per enlloc, no? O què?
És molt maca.
És maca, però
a nivell científic no s'aguanta. No, perquè, clar, quan dius que el cor té raons, estàs parlant dels nostres aspectes emocionals. Però és que les emocions sorgeixen al cervell.
Aquí volia anar, perquè el tema és aquest, no? Perquè a vegades parlem d'emocions, sempre les vinculem al cor, però és que realment hi ha una part del nostre cervell on l'amígdala, crec que era, no?
Sí, 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 correcte.
On tenim les nostres emocions parteixen d'allà.
Sí, l'amígdala genera totes les nostres emocions. El que passa és que el cor és el primer òrgan que reacciona a les emocions.
Explica'ns això. Què vol dir això?
Mira, el cervell no té terminacions nervioses i no sap què li passa. Pensa molt, però tu podries operar una persona al seu cervell en viu? No cal fer-ho, eh? Però si ho féssim, no li faria cap mal, no notaria res, perquè no tenim terminacions nervioses. En canvi, al cor en tenim moltíssimes, perquè el cor ha d'estar constantment reajustant el seu batec a l'activitat que estem fent. Per tant, ha de saber molt bé com està. Informa el cervell d'aquestes sensacions que té. El primer que fan les emocions és alterar el ritme cardíac, per portar més sang, per bategar amb més força, per preparar-se per si hem de fugir o pel que sigui. Clar, com que el cor té moltes terminacions nervioses, ràpidament detecta aquests canvis i aprenem a associar-los a les nostres emocions. Aprenem que quan tenim por, el cor s'accelera de manera diferent a quan ens enamorem, que també se'ns accelera, però és una acceleració diferent.
Clar.
Els batecs són més regulars i no sé, hi ha una... Clar, llavors ho associem ràpidament i diem, clar, les emocions estan al cor, perquè és el primer lloc on notem físicament la nostra emoció.
Mireu, si voleu saber més, acaba de publicar RBE aquest de l'arte de persistir de David Bueno. Moltíssimes gràcies. Gràcies per haver estat amb vosaltres, no? Agraïts aquí a l'Olor de Tinta amb l'Aure Ferran. I nosaltres, l'hem de convidar un altre dia, eh? Aquí han quedat moltes coses sobre la taula.
Quan vulgui. Aure,
gràcies, David, de debò, bon dia.
Un plaer.
I res, passem a les recomanacions finals, que encara tenim uns minuts, què et sembla, Aure?
Doncs sí, tant, com sempre, farem dues tandes. La primera tanda de recomanació per al públic més adult. En aquest cas, la primera proposta seria un llibre que acaba de publicar Amsterdam Llibres fa poc, que de fet el que fa és recollir el premi, el darrer premi Roc Boronat. Es tracta de Lluny vol dir mai més, del Marc Cerrudo. És un llibre molt diferent al que hagueu llegit mai, superinteressant, i el que fa és provocar-te una muntanya russa d'emocions. No sé si des del cap, des del cor, no sé des d'on et surten, però el cert és que quan llegeixes estàs sorprenent-te constantment, perquè ja l'estructura del llibre és molt diferent, són capítols molt curts, el Marc Cerrudo, ell el que ve d'escriure relats, aquesta és la seva primera novel·la, i se li nota, no?, aquesta capacitat de, amb dues pàgines, amb tres pàgines, de despertar-te un món que et posa en alerta. En aquest cas, parteix d'una història on la pèrdua és protagonista, el protagonista ha patit una pèrdua i això ha condicionat molt la seva vida, i a partir d'aquí doncs anem desvetllant per què li passa el que li passa, però no només des d'ell, des de tot allò que té a veure amb la seva vida, és a dir, l'ambulància que el va portar a l'hospital t'explica per què li passa allò, un contenidor cremat t'explica per què està en aquella situació, vull dir que és un món amb un punt d'humor molt surrealista, però que et fa pensar moltíssim. La veritat és que és una proposta superinteressant. Lluny vol dir mai més, del Marc Cerrudo, publicat per Amsterdam Llibres. I la segona, la del prescriptor. Anem cap a la llibreria Cinta de Terrassa, que ens fan aquesta proposta.
Hola, sóc Meritxell Utzet, de la llibreria Cinta de Terrassa, i la nostra recomanació és Pa de llimona amb llavors de rosella, de l'autora Cristina Campos, editat en català per Capital Books i en castellà per Planeta Libros. Aquest llibre ens explica la història de dues germanes, l'Anna i la Marina, dues germanes separades per la mare de ben joves. L'herència misteriosa d'un vell molí de pa en un petit poble de Mallorca farà que es tornin a retrobar. Dues germanes molt diferents entre elles. Una sempre al costat d'un marit ausent i l'altra, sense lloc fixe, treballant per Metges Sense Fronteres. Un llibre que agafaràs per la seva bonica portada, però et quedaràs per la seva història. Una història vella portada als cinemes recentment. Disfruteu-lo.
Doncs aquesta és la proposta.
M'agrada molt el títol, eh?
Sí, és molt maco. És un llibre que, de fet, ja té un recorregut. El que passa que ara han fet la versió cinematogràfica i el que fa és destapar-li una mica i donar-li una segona vida a aquest llibre, que la veritat és que ja va tenir força èxit a la primera i crec que el tornarà a tenir.
Ara passem a la literatura infantil i juvenil.
Exacte. I en aquest cas he portat un àlbum il·lustrat de Libros del Zorro Rojo. Es diu Un bosc dins meu. És de la Deborah Underwood, amb il·lustracions de Cindy Derby. I la veritat és que és un àlbum preciós que parla de la natura, del poder de la natura i com la trobem a tot arreu. En aquest cas, acompanyem una nena que va passejant pel bosc i després torna a casa i sense adonar-se va veient com aquella natura que ella havia vist al bosc la té constantment a dins de casa. Com? Aquella cadira ve de la fusta del bosc. Com? Allò que cuinem a lo millor porta unes herbes que m'ha agafat el romaní passejant. Per tant, és una manera molt poètica, molt bonica, amb un llibre que té uns traços que no són molt precisos, però que també ens ajuda molt a dibuixar i que ens fa aquesta passejada i ens fa que sobretot la canalla pugui posar en valor la importància de la natura, de tot allò que ens envolta, com sempre està present a la nostra vida i per tant n'hem de tenir molta cura. I crec que això és una lliçó bonica, no? Que a part que ens ho passem bé llegint el llibre amb ells, doncs que ells també es quedin amb aquesta reflexió. El recomanaria aquest Un bosc dins meus, publicat per Libros del Zorro Rojo a partir de 4 anys aproximadament.
I acabem amb una recomanació del prescriptor, no?
En aquest cas marxem fins a Pals i a la llibreria La Caseta ens expliquen per què hem de llegir aquest llibre.
Hola, sóc la Maria de la llibreria La Caseta de Pals i us recomanem La granota damiana busca tota la setmana. Preciós conte de la mà de la Mar Benegas i alegrement il·lustrat per la Mariana Ruiz Johnson i editat per Combel. Si ja us va agradar i la teva casa Tomassa, doncs aquest, La granota damiana busca tota la setmana, us encantarà. Llibre recomanat a partir de 3 anys i així que us proposem ajudar la granota a buscar el seu didalet de plata dia rere dia, porta rere porta, aixecant les solapes de les cases dels seus veïns, però potser que hi vinguis tu, perquè com a bons amics ho farem millor en comú. Una abraçada!
Doncs vinga, des de Pals ja tenim deures, eh?
No, molts deures, eh?
Molts deures.
I damunt la taula, ja.
Damunt la taula. El primer, sobretot, aquest, L'arte de persistir, que avui hem pogut parlar-ne amb el David Bueno, i que la veritat és que ningú s'espanti, perquè a vegades si pensem que és un llibre científic, potser hi ha algú que el tira una mica enrere,
no?
Però és que és un llibre com el David, que heu sentit que parla també,
que,
per alguna
sí.
cosa és divulgador científic, té aquest do de la paraula, doncs això ho sap traslladar en el llibre.
T'atrapa, eh? I és que tens ganes de saber més, no? De llegir més. M'he quedat amb el poder de canviar, no? Que tenim el nostre cervell, que a vegades ens creiem que és dur, no? Tenim un cervell dur i no? És que és... Tot, sí, i sobretot, sí. Tauri, no sé com ho veus tu, en els moments de més vulnerabilitat potser estem més oberts, no? Aquest canvi, i això ho hem d'aprofitar.
I tant, i sobretot canviar aquesta visió del resistir, que ell diu tant, no? Deixem davant del resistir, apostem pel persistir i això potser sí que ens canviarà la vida.
Doncs moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres un dia més aquí al matí a Ràdio Estel. Aure, gràcies per haver-nos contagiat d'aquest olor de tinta.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, que nosaltres ja hem passat el punt de 12:45. Seguim avançant al matí a Ràdio Estel. Moment ara. Ai, si tens algun dubte mèdic, ens el pots enviar i el compartim amb els nostres doctors. Com? De quina manera? Ens pots enviar una nota de veu al 663-99-30-62. 663-99-30-62 o també un correu al matí@radioestel.cat. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Jo tinc experiència en atenció domiciliària i ho he acreditat.
Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
Ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te.
Servei d'Acreditació de Competències Professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea Next Generation.
Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Salut natural per tothom.
Vinga, va, ja saps que si tens algun dubte mèdic, com dèiem, ens el pots fer arribar de quina manera escrivint un correu al matí@radiostel.cat. almatí@radiostel.cat. Ara iniciem l'espai més natural d'aquesta casa, del programa, del Matí a Ràdio Estel, i ho fem amb aquells dubtes, aquelles preguntes, fins a la una del migdia. Ens les pots fer enviar, ens els pots fer arribar, t'expliquem com.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a almatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Doncs vinga, ja saps, pensa que comptem amb els millors professionals especialistes mèdics, com són d'una banda el doctor Juan Márquez, també el doctor Jacinto Valverde. Vine a temps a entendre doncs els teus dubtes mèdics. Correu al matí@radioestel.cat. Ara sí, sense més dilacions, ja donem la benvinguda al doctor Juan Márquez. Doctor, ¿cómo estamos? Feliz martes.
¿Qué tal? Feliz martes.
¿Qué tal? ¿Cómo va el día, doctor?
Bien, bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Va bien, no me puedo quejar,
Nosotros también, doctor. Contem amb el doctor Juan Márquez. Ell és metge especialista en medicina de família i membre de la Societat Espanyola de Medicina de Família, també, i de la Societat Espanyola d'Hipertensió i expert en salut natural. Tens un dubte mèdic, ara és el teu moment. Ens pots enviar un correu al matí@radiostel.cat. Venga, doctor, pues como ya sabe, primero en estos minutos iniciales del espacio intentamos pues hablar un poquito, ¿no?, de alguna dolencia, de alguna enfermedad, alguna molestia, ¿no?, que tengan a ver, que tengan a ver con la nuestra salud. Doctor Márquez, si le parece, hoy vamos a continuar hablando del dolor articular, ¿no? El dolor articular, claro, cuando hablamos de dolor articular, ¿de qué dolor concretamente estamos hablando, ¿no? ¿Cómo se siente el dolor de las articulaciones?
Pues, bueno, en general, pues puede doler. Tenemos dolores articulares de una sola articulación, de varias, ¿no? Es un dolor sordo, un dolor que molesta, es un dolor que generalmente tampoco tiene una modificación con la postura. Es decir, yo no puedo mejorarlo, cambiando de postura, ¿no? Un dolor.
Sí, no, ese dolor que es transitorio, ¿no, doctor? O no sé,
sí,
cómo.
Sí, no, efectivamente, no es un dolor que hay veces que hay dolores, oye, que uno se tumba y mejora.
Y ya está, ¿no? Exacto, es lo que dices, una mala posición, ¿no?
Eso no lo tenemos, ¿no? Con artrosis, con artritis, con reuma, con ese tipo de situaciones, ese tipo de problemas. Pues ocurre y ya está, ¿sabes? Directamente es que las artrosis, las artritis, el reuma, son dolores articulares referidos a una o varias articulaciones que además no mejoran, no suelen mejorar con cambios posturales, que suelen empeorar dependiendo de cada caso o con el reposo o con la actividad y poco más, porque lo que hay son, en general hay pocos tratamientos para la artrosis, hay tratamientos para intentar tratarla, para intentar curarla, para intentar remediar y para intentar paliar los síntomas. Uh-huh.
¿Cómo podemos detectar por eso? Pues ahora usted nos decía, ¿no? Problemas de articulaciones derivadas de artrosis. ¿Cómo podemos detectar que ese dolor que estamos sintiendo, ¿no? Porque hay muchos tipos de dolor, ¿no? Está relacionado con una enfermedad articular.
Es una pregunta difícil de responder, porque ¿cómo podemos saberlo? No hay manera de saberlo, quiero decir, porque a mí me puede doler un dolor, me puede doler una rodilla por una mala postura, por un golpe, por una sobrecarga, ¿no? Y eso no necesariamente implica una patología articular, una enfermedad articular. Sin embargo, me puede doler por artrosis, me puede doler por artritis, me puede doler por reuma. Eso ya implica una patología de la articulación. ¿Cómo saberlo por el dolor? Muchas veces es imposible.
Es complicado, ¿no?
Normalmente un dolor por sobrecarga, un dolor por... Bueno, suele responder bien antiinflamatorios, acaba cediendo después de un tiempo, acaba cediendo con el reposo, acaba cediendo con una rehabilitación. Normalmente el dolor de la artrosis, de la artritis, del reuma es un dolor más sordo, más crónico, que dura mucho más tiempo, que mejora en verano, empeora en invierno, que mejora con los climas secos y empeora con la humedad, y que, bueno, pues poco a poco conseguimos si le añadimos ciertas sustancias, determinadas sustancias a la articulación, y que, por ejemplo, el cartílago de tiburón, el sauce, la vitamina C, le añadimos calcio a la articulación. Cuando eso ocurre, pues intentamos controlar y paliar los síntomas a medio plazo, ¿vale? Entonces, con eso suele ser suficiente, generalmente en forma de complemento alimenticio, porque normalmente no suele haber medicamentos que aporten todo este tipo de cosas a la vez, ¿no? El Coralcar puede ser una buena solución y puede ser una solución correcta.
Pues si li parece, vamos a recordar, com sempre, aquests productes de Mind que ens recomanen els doctors, justament el Coralcar. Quins són els principals ingredients que moltes vegades ens quedem? Però què porta el Coralcar? Doncs porta aquests ingredients i els seus principals beneficis.
Coralcar conté, entre d'altres, carbonat de calci, cartílag de tauró i vitamina C. La combinació dels seus ingredients afavoreix el benestar dels ossos i les articulacions. La vitamina C contribueix a la formació normal de col·làgen pel funcionament normal dels ossos i els cartílags.
Claro, d'alguna manera, doctor, lo que usted nos viene a decir, ¿no?, es que, claro, las enfermedades articulares muchas veces pues es por el mismo desgaste, ¿no?, del hueso, de ese movimiento, ¿no?, que genera.
Sí, eso es generalmente el mecanismo de producción de la artrosis, por el mecanismo de roce, por el mecanismo de que genera el roce de los huesos, el roce de la articulación, pues acaba produciendo ese tipo de problemas, ¿no?
¿Y qué sería bueno para el dolor, por ejemplo, de articulaciones? ¿Qué nos recomendaría usted para esos típicos dolores?
Para los dolores más puntuales, dos cosas. Una se llama curín, con extracto puro de la cúrcuma y con pimienta negra, que tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias y que nos permite ayudar a controlar el dolor como cualquier analgésico. Y de otro lado, yo recomendaría una crema con arpagofito y con árnica. El arpagofito es un analgésico y antiinflamatorio natural muy, muy potente, que ha aplicado de forma puntual en determinadas articulaciones y determinadas zonas del cuerpo que nos puedan doler, pues nos puede venir muy bien si lo aplicamos. Se llama Coralcart en crema, Coralcart en crema y Curín. Estas son dos de las propuestas que solemos hacer para intentar paliar y controlar el dolor.
Uh-huh. Y muchas veces el ejercicio, doctor, ¿nos puede convenir? Es decir, algunos tipos concretos de ejercicio.
Depende. Porque hay patologías articulares que empeoran con el ejercicio y otras empeoran con el reposo, ¿no? Lo que comentaba antes. No suele convenir caminar en llano. Uh-huh. Hablo de las artrosis más frecuentes, por ejemplo, hablo de cadera o hablo de rodilla. No conviene bajar cuestas, ni subir cuestas, ni bajar escaleras, ni subirlas, porque eso empeora mucho el roce y empeora mucho el esfuerzo que tienes que hacer, porque tienes que vencer contra resistencia. Y luego el problema son las artritis, porque las artritis conviene el reposo. ¿vale? Sí, porque suelen mejorar con el reposo y empeorar con el ejercicio. Es un poco puntual dependiendo de qué patología articular tenga cada uno. La artrosis es más frecuente y en la artrosis sobre todo lo que interesa son caminar en llano y luego al menos no repetir los ejercicios que me reproducen la o que son la causa de la artrosis, ¿no?
Claro, porque muchas veces el doctor no recomienda, ¿no? Justamente usted estaba diciendo, pues a veces es bueno hacer deporte, a veces no, ¿no? Depende de lo que tengas, pero a veces nos recomiendan los doctores, pues te tienes que estar 2 días en cama, sin moverte. Claro, no lo entiendes, ¿no? Dices, ¿y esa recuperación, no, doctor?
Pues esa bueno, pues es que depende, porque depende de qué tipo de por ejemplo, las lumbalgias. Las lumbalgias la gente piensa que una lumbalgia mecánica, hablo, no sí. Lumbalgia, o sea, un lumbago, vamos, para sí. Digamos. En el lumbago la gente piensa, no, es que estoy en la cama, estoy en reposo, es un error. El lumbago contraindica el reposo absoluto, ¿no? El absoluto, también contraindica irme a levantar sacos de cemento, evidentemente, o salir a correr. Pero lo que sí conviene es ir realizando pequeños ejercicios y pequeños movimientos, porque si no, estar tanto tiempo en reposo nos va a perjudicar. Pero, por ejemplo, una rodilla, una artritis de una rodilla, una lesión de una rodilla, necesita reposo. Necesita reposo porque si no, no se va a curar. Pero no hablo de una artrosis, ¿eh? La artrosis es algo más crónico. Hablo de una artritis o de una lesión meniscal o de un esguince de rodilla, cualquier cosa así. Eso acaba necesitando reposo. Por eso hay que ajustarlo un poco puntualmente a cada uno de los tipos de lesiones que podemos tener.
Venga, pues vamos a pasar, si le parece, doctor, al momento en què nostres oients podeu dir la vostra, ens podeu enviar la vostra pregunta, el vostre dubte del tema que estem parlant o d'altres temes al voltant de la teva salut i el teu benestar. Ens pots enviar un correu al mati@radiocel.cat. Y fíjese usted, doctor Márquez, que claro, pasamos a tratar estas consultas que nos han llegado vía email, también notas de veu, al 663-99-30-62, ya sabes. Pero vamos a empezar por este email que nos llega de Laura de Blanes. Dice, doctor Márquez, le estoy escuchando y me gustaría preguntarle cómo puedo aliviar, claro, el dolor de las articulaciones y sobre todo, ¿por qué me duelen cuando tiene que llover? ¿Qué relación puede tener?
La humedad y los...
Es enemigo total, ¿no?, de las articulaciones, doctor. Sobre todo cuando las tienes, en este caso, ¿no?, si sufres de artrosis o no, ¿no? Porque hay muchas veces que igual la persona no sufre de artrosis, pero dices, ostras, es que me duele, ¿no? El tópico este que decimos, va a llover, ¿no?, porque me lo noto en los huesos.
Sí, era humedad y cambios de presión atmosférica. No era otro... Bueno, pues esas son las cosas que efectivamente, pues que por las que se acaban produciendo. ¿Qué le puede ir bien? Pues lo que hemos recomendado antes, el curín, el coralcarte en crema y el coralcarte en cápsulas. El curín se toman 3 veces al día como máximo, la dosis habitual es 1, el coralcarte en crema son 2 veces al día y el coralcarte en crema 2 veces al día y el coral. Cápsulas, coralcarte en cápsulas son 2 veces al día en la comida y en la cena.
¿Cuánto tiempo, más o menos?
Bueno, se puede tomar todo el año, al menos el coralcarte se puede tomar todo el año y la crema y el curín se reservan para momentos donde se haga más puntual y donde tengamos más problemas, ¿no?
Venga, vamos a leer a Isidro, que nos escribe desde San Boi. Dice, doctor Márquez, hace unos meses me dio un golpe en la rodilla y aún me duele el hueso. No lo tengo ni hinchado ni amoratado. Doctor, ¿cree que es necesario que vaya al médico traumatólogo? Comenta Isidro.
Bueno, pues eso probablemente sí. O sea, yo creo que si tiene el dolor, aún lo está hinchado, aún está amoratado, habrá que hacer una serie de pruebas que a veces no es fácil de hacer, ¿eh? Y que a veces tenemos... Bueno, pues son bastante difíciles y con bastante dificultad. Entonces yo creo que es necesario acudir. Probar mientras tanto el curín y el coralcar en crema, ¿eh? Eso sí que lo puede...
Eso es un tratamiento natural que le puede ayudar, sí, ¿no? Un poco a que pase este dolor, ¿no?
Sin ninguna duda le puede ayudar.
¿Curín cuántos podemos llegar a tomar al día, doctor?
Pues hasta 3.
Vale, 3, depende del dolor que tengamos, ¿no? De la intensidad.
Pero la dosis habitual es 1.
De acuerdo. Leemos a Martina, que ens escriu des de Tarragona. Dice, doctor Márquez, ¿puede que me falte alguna vitamina si me duelen las articulaciones?
No. Yo diría que no. Puede tener una falta de vitamina D, que que impide la absorción del hueso, pero eso no hace que no es la
causa, ¿no?, directa de
las articulaciones. No lo es. No. La respuesta para mí sería no.
Vinga, doncs vam estar a repassar altres emails que ens esteu enviant al matí@radioestel.cat, aquí l'espai de salut natural per tothom. Al matí a Radio Estel, passant consulta amb el doctor Juan Márquez. Ja sabeu que si teniu qualsevol dubte, fins a quan faltin pocs minuts de la una, encara esteu a temps. Vamos a leer a Núria, que ens ha escrit des de Sant Cugat. Diu, buenos días, doctor Márquez. Desde hace algún tiempo, especialmente en estas épocas de frío intenso, noto en la punta de los dedos de las manos como si estuvieran dormidos. No tengo tacto. Es una sensación muy molesta. Solo poniendo las manos un buen rato bajo el grifo con agua muy caliente logro aliviarlas. A veces también tengo rampas en los pies, por cierto, muy dolorosas. ¿Qué me podría recomendar? Pues no soy muy partidaria de los analgésicos. Mi madre siempre dice que esto es a causa de mala circulación, pero yo soy muy joven y pienso que esto es un mal pasajero. Muchas gracias, doctor. Reciba un gran abrazo. Es Nuria, como decíamos, desde San Cugat.
Pues le volvería a recomendar el Curin y el Coralcar. Son el Coralcar en crema, en este caso. Uh-huh. Es complementos naturales con sustancias con propiedades analgésicas y antiinflamatorias naturales, y yo creo que directamente eso, ¿vale? El Curin en cápsulas y el Curin en cápsulas y el Coralcar en crema, disculpa.
No, ningún problema. En todo caso, la pregunta que nos plantea también Nuria, ¿no?, es el hecho de tener como las manos dormidas, que a veces nos ha podido pasar, ¿no?, y como más frías. ¿Esto es debido a una mala circulación, doctor? ¿A qué se debe?
En las manos no. En las manos es muy difícil que sea una mala circulación.
O sea, esta sensación de tener las manos dormidas a veces no es por mala...
No, puede tener que ver con un atrapamiento de un nervio, que puede ser a diferentes niveles. Nivel cervical, a nivel del codo, y más frecuentemente a nivel de las manos, de la muñeca. Esto que se llama el síndrome del túnel del carpo, que todo el mundo puede conocer o conoce.
Sí.
Y que todo el mundo conoce a alguien que ha podido ser operado. Eso es un atrapamiento del nervio a nivel de la muñeca, motivado por diferentes causas, pero muchas de ellas ocupacionales, es decir, pacientes que tienen problemas de ocupación y problemas manejan mucho las manos, se da mucho en personal de la limpieza, acaba manejando mucho las manos, los giros de las bayetas, los giros de las fregonas, el manejo de limpiando cristales, por ejemplo, pues todo eso acaba deteriorando esa zona y puede producir. En las manos es muy, muy, muy complicado y muy difícil que se deba a un problema circulatorio. Las piernas es otra cosa, ¿no? Las piernas puede haber un problema circulatorio, pero en las manos normalmente cuando eso aparece puede ser por un inicio, por un síndrome del túnel del carpo, ya digo, o por un atrapamiento a los otros dos niveles, el cuello o el codo, ¿no? Yo creo que esas son las dos.
Y, doctor, ahora que pienso, cuando tenemos la nariz muy fría...
Sí.
¿Eso también es debido a la mala circulación o a qué se debe? ¿Sabe cuando, como estos días, por ejemplo, que hace un frío que pela?
Pues, es un problema personal. hay personas... Hay personas que la circulación, la nariz o sí, las orejas,
sí,
es una zona donde la circulación llega mal. Llega mal porque, para empezar, la zona que se queda fría es la del cartílago y las orejas son cartilaginosas. Y los cartílagos tienen mala irrigación. Entonces, como no llega bien la sangre o no llega como a otras zonas, ¿no? El problema que hay es que además son zonas muy expuestas, tanto al frío como, bueno, sobre todo al frío, al viento, ¿no? Entonces esas zonas se acaban enfriando por una diferencia de temperatura y cuesta a veces calentarla. Eso tiene algo más que ver con un factor personal más que con un problema de circulación. Hombre, a veces coincide. Hay personas que les cuesta más llegar la circulación a partes distales, pero que tiene más que ver personas que no tienen ningún problema de circulación y que sin embargo se le queda la nariz y las orejas frías.
Uh-huh.
Que otro tipo de personas, ¿no? No, un problema de circulación como tal ahí.
No, tampoco
tiene
lo
que existir. Puede coincidir, insisto.
Oiga, y las mascarillas aquí es una ayuda, a todos los problemas cuando tenemos, ¿no?
Pero una ayuda que francamente se agradece el domingo pasamos un frío en Madrid y vaya si agradecimos llevar mascarilla por la calle.
Claro, todo el mundo con mascarilla, ¿no? Bueno, doctor Juan Márquez, como siempre, un placer escucharle estar con nosotros aquí al Matí a Radio Estel. Muchísimas gracias y hasta el jueves, doctor.
Hasta el jueves, un abrazo.
Un abrazo bien fuerte. Ja sabeu que nosaltres aquí tornem, a l'Espai de Salut Natural per tothom al Matí a Radio Estel. Ja demà passarem consulta amb el doctor Jacinto Valverde. Si teniu algun dubte, ens el podeu arribar, ens el podeu fer arribar amb la nota de veu al 663-99-30-62 o també al matí@radioestel.cat i ens feu la vostra pregunta, una pregunta que trobarà resposta en els nostres doctors. Dit això, productes que ens van recomanant, a on els podeu comprar? Mireu, molt fàcil, tant en herbolaris, per a farmàcies i també alguna farmàcia a Barcelona, que no us podeu moure de casa perquè esteu confinats, aïllats, el que sigui. No patiu, telèfon a mà al 669-56-17-68, 669-56-17-68, en 24 hores feu la vostra comanda i tindreu el producte de main a casa, i a més, si dieu que sou oients de Radio Estel, tindreu un descompte especial en el preu.
Està claríssim. Tots contra la raga.
Al matí a Radio Estel.
Crec que estem donant idees aquí, Estem donant idees a algú perquè faci una lupa de los villanos de Radio Estel.
Sí,
ho
veig. Quin somriure, no? Aterrador de David Serra. Gairebé tan aterrador quan aquest matí, Mercè, a la primera pista del concurs no has encertat.
Ja no me'n recordava. Saps que m'has deixat una mica...
No hi has caigut, sí.
No, és que encara no.
Encara no. No, és clar, és que és una pista molt, molt clara, però has d'haver escoltat la cançó, si no, és pràcticament impossible. I per això vinc ara a pocs minuts per la una, per donar-te una segona pista, però abans... Sí.
Però escolta...
És que no caldrà, jo em penso que no caldrà ajuda.
Una oient molt especial del programa ha dit, és que això, més que pista, es despista,
Ho ha dit la Olga perquè ella té una orella, a vegades no té l'orella massa fina amb la música, aleshores sí que és veritat que...
Ai.
No, home, no, ja m'entens, vull dir, sap de tot, no, però a vegades la música hi ha alguna cançó que li... Vull dir, jo penso que si la haguéssim deixat córrer una mica més, la cançó hi hagués caigut.
La podem deixar córrer una mica més o no? Va, prou,
no,
ràpid,
que li estàs... No hi caus igualment.
No, és que no la tinc...
La Txell, que està a punt d'entrar a l'estudi, ha caigut o no? Va, potser recuperem la pregunta, Mercè, perquè clar...
Sí, per tots aquells oients. La freqüència madurada d'avui, que és aquesta pregunta que la Marta ens planteja cada dia, quan falten pocs minuts de les 11, per guanyar aquesta magnífica cistella que provo, si saps la resposta i has madurat prou bé, doncs ens la pots fer arribar al 663-99-30-62, però abans, clar, ens has de dir la pregunta d'avui quina era.
Clar, tot comença pel fet que avui, 30 de novembre, a Barcelona, hi ha convocada una vaga al sector públic. Entre d'altres serveis, l'estimadíssima grua municipal complirà únicament amb els serveis mínims i funcionarà només una tercera part de l'habitual.
Sí.
La pregunta d'avui és: quin vehicle ha estat especialment castigat pel servei de la grua municipal de Barcelona aquest 2021? I aquesta és la segona pista. Demà. A veure, José, torna-la a tirar, a veure si la
Fórmula 1.
Mercè... No és ben bé la Fórmula 1.
Clar, el jo José espero... diu, això es veu gaire... Tu veus gaire pel carrer. Això que és una moto?
Pot ser una
veure,
moto
Marta,
o no ho pot ser?
A veure, encara és pistes més. A veure, torna'ns a posar la primera pista.
Clar, aquesta, a veure, si no saps la
aquesta
cançó...
Aquesta, si no estàs situat
aquesta,
malament.
Aquesta, si no saps la cançó, no saps de què es tracta. I la segona és aquesta. Jo espero que no vagin a aquesta velocitat per la ciutat.
És que jo no els he vist per la ciutat.
Després no serà la grua els que els perseguirà, sinó directament la policia, els helicòpters, sí. Però bé, jo penso que ha quedat prou clar també amb la pista extra que sempre ens dona el José, que era aquesta.
A veure...
Va, ja ho ja ho teniu. Va, pels que encara teniu algun dubte, però ara hi heu caigut, recordeu que ens podeu escriure un WhatsApp al 663-99-30-62,
sí.
O també ens podeu escriure un correu electrònic al mati@radioestel.cat. Avui, per cert, totes les respostes correctes.
Són bones?
Mercè, sí.
No,
i avui hi ha més tendència a mail que a WhatsApp. No sé per què. Hi ha dies que la gent s'anima més per escriure un WhatsApp més ràpid, hi ha dies que s'entretenen una mica més.
Que encara esteu a temps, si sabeu aquesta freqüència madurada, envieu-li una nota de veu a la Marta Harker. 663-99-30-62, tot i que la Marta avui ha perdut el Lost in Translation.
Ai, Mercè, ara ja estàs ja més contenta i més animada, ara que ja saps l'enigma. En qualsevol cas, això que deies, Mercè, si ens envieu alguna resposta per nota de veu, la posarem el divendres, el dia que resolem l'enigma.
I escoltareu la vostra veu amb la resposta, i tant de bo pugueu guanyar aquesta magnífica cistella que preveu que sortegem els divendres. Va, petita aturada aquí al matí a Ràdio Estel i encarem la recta final del programa. Ens posarem al dia amb les notícies en el punt de la una, amb els serveis informatius, i després Txell Esteve, el Solidàriament, aquí al matí a Ràdio Estel. Fins ara.